Info Migdia, amb Dolors Lleó.
Bon dia, Info d'avui dimarts 16 d'agost del 2022. Comencem edició informativa, com sempre, amb els titulars de la jornada. La CUP denuncia la permissivitat del govern amb la contracta de la brossa, afirma que les incidències de les últimes setmanes amb la recollida dels contenidors s'haguessin pogut preveure amb una flota renovada, de fet, com consta en el contracte amb la UT Urbaser Arca del Maresme. El partit assenyala les responsabilitats del govern en això i reivindica una vegada més la municipalització del servei. Queixes veïnals per la brutícia en un edifici a mig construït al carrer Monturiol. Els coloms que hi entren per les obertures de la façana han convertit aquest edifici en un niu d'excrements i un focus de brutícia que indigna el veïnat. A més, fa notar que la calorada dels últims dies ha provocat la mort d'alguns ocells que ara fins i tot pengen dels balcons. Renfe anuncia noves afectacions a la línia R1 per les obres de la Sagrera. Alguns caps de setmana, això serà entre el 17 de setembre i el 13 de novembre, la circulació de trens per la línia del Maresme començarà o acabarà el recorregut a Badalona. Per tant, els usuaris que vulguin arribar a Barcelona per aquelles dates hauran d'agafar la línia 2 de metro. I sortida d'estiu amb la parròquia de Calella serà el dimarts 30 d'agost i visitarà les poblacions de Sant Martí del Canigó, Sant Miquel de Cuixà i Vilafranca del Conflent, totes elles poblacions carregades d'un gran simbolisme religiós. El preu que comprèn el viatge en autocar i les visites guiades és de 40 euros per persones majors de 25 anys. Llavors hi ha tarifes especials per nens i per parelles també. I pel que fa al temps, ha arribat el canvi anunciat que ha de portar-nos pluja i una davallada generalitzada de les temperatures al llarg d'aquesta setmana. Avui, cel més grisot i termòmetres en lleuger descens, una situació que ha de fer-se més evident, més extrema a partir de demà, per quan s'esperen, de fet, ja sí, ruixats a qualsevol punt del Maresme, que seran abundants i d'intensitat. La inestabilitat, com dèiem, es mantindrà ben bé fins dijous. La neteja viària i la recollida de la brossa continuen generant reaccions polítiques a Calella després dels problemes amb el servei que el mateix alcalde va reconèixer a principis de mes. Ara és la CUP que ha publicat una nova píndola de denúncia en què ho vincula, de fet, amb els incompliments de la contracta amb l'UT Urbaser Arca del Maresme que va posar de manifest l'auditoria. Ara, pendent d'anàlisi, que ha de determinar si se sanciona o no a l'empresa i en quins termes. El partit CUPaire retreu al govern que no hagi fet un seguiment del servei i que tampoc n'hagi donat comptes a la ciutadania en un exercici de falta de transparència, denuncien els copaires. Per la CUP, els problemes amb la recollida de les últimes setmanes s'haurien pogut evitar amb la flota compromesa en la contracta. Denuncia el partit que no s'ha renovat i que es continuen utilitzant uns camions de fa 15 o 20 anys que requereixen de constants reparacions. Dos, de fet, es van avariar a la vegada, tal com va explicar l'alcalde en l'últim ple, i no es van poder fer les rutes planificades. Beto Comas, de l'Assemblea Local CUPaire, ha comentat que es va utilitzar un altre vehicle que no s'ajustava a les característiques del servei aquí a la població, provocant una altra incidència col·lateral.
No tenir-ne cap de recanvi, perquè aquests circulen a diari i després els de reserva no hi són, doncs van haver d'agafar un altre camió d'un altre contracte, no sabem de quin poble és. I aquest camió no tenia les condicions necessàries per circular per Calella, perquè era massa gran, i per l'altre cantó, perquè no s'adaptava bé a la tipologia i als anclatges dels contenidors. No va poder fer totes les rutes establertes. Han de passar per uns carrers determinats, etc. Ni van poder fer el servei adient. I d'aquí va venir el problema que els contenidors van quedar saturats, etc. Aquest camió era massa gran per circular pels carrers de Calella, resulta que es va portar tot un cablejat. Bueno, va ser entre el carrer Enceu Clavé o el carrer Sant Isidre. Això va provocar doncs, que hi haguessin entre 25 i 30 afectats sense internet, alguns durant una setmana.
La CUP assegura que els fets de les últimes setmanes són la punta de l'iceberg d'una problemàtica integral profunda del servei que s'ha agreujat, diuen, amb el pas del temps i gràcies a la permissivitat del govern municipal, que no n'ha fet el correcte seguiment, diuen, ni tampoc ha requerit que es compleixin les obligacions contractuals. Com es exposa que Calella no estaria bruta si sortís la maquinària compromesa amb el personal corresponent, un aspecte aquest últim que també es recull en l'auditoria realitzada que assenyala 38 incompliments i 81 observacions.
En el punt 23 de l'auditoria, sí, ja ho diu. Diu, no s'evidencia, diu així textualment, diu, no s'evidencia que la neteja es dediqui al personal compromès a l'oferta. Per netejar el carrer Església, dins de contracte, hi han dues persones encarregades que haurien d'anar matí i tarda, no?, per aquesta zona cèntrica de la ciutat, amb tricicles escombradores, en el qual es van comprar, crec que són dos tricicles escombradores. Aquests tricicles escombradores no han sortit mai. I, per tant, les persones tampoc n'han sortit.
La CUP estarà amatent els resultats de l'informe encarregat en base a l'auditoria que ha de determinar si se sanciona o no a l'empresa i en quins termes, com dèiem. Amb tot, recorda que porten temps demanant la constitució d'una mesa tècnico-política que faci el seguiment de la contracta i a tot això també que s'exposi públicament la informació relativa al servei. Mentrestant, proposen mesures a curt, mitjà i llarg termini per la millora tant de la neteja viària com de la recollida de la brossa. El model ideal pels copaires és la municipalització del servei perquè diuen que no obeiria així a criteris ni objectius mercantils.
A curt termini, fiscalització. Nosaltres considerem que a mitjà termini hi ha les condicions i s'hauria de mirar com anul·lar aquest contracte, com restringir el contracte, perquè veiem que es cometen les faltes greus, les faltes lleus i les faltes molt greus, que són motius de rescissió del contracte. Sí? És a dir, nosaltres tenim aquí, només amb l'auditoria, considerem que hi ha motius suficients per rescindir el contracte i després, a llarg termini, ja començar a treballar a nivell municipal començar a fer l'organigrama tècnic per poder internalitzar o municipalitzar el servei.
A tot això, la CUP ha informat que convocarà per finals de setembre o principis d'octubre una xerrada oberta a tothom per informar públicament a la ciutadania dels resultats de la feina d'investigació que porten fent des de principis de mandat, feina d'investigació sobre el servei de neteja viària i recollida de la brossa i també exposar quines són les seves propostes de millora. Els balcons i les estances interiors d'un edifici a mig construir i abandonat del carrer Monturiol, gairebé a tocar del carrer Indústria, s'han convertit en la casa d'una colònia de coloms i en un focus de brutícia i de malalties que indigna el veïnat. A més, amb la calorada dels últims dies, alguns ocells han mort i ara pengen de la façana. Reclamen que la propietat o l'Ajuntament, en el seu defecte i de forma subsidiària, hi posi solució. El veïnat ha explicat a Ràdio Calella Televisió que està preocupat pel risc sanitari que comporta aquesta situació. Explica que s'ha agreujat en les últimes setmanes quan, per la calorada, i com dèiem, alguns exemplars han mort. Ho explica una veïna.
Coloms morts que pengen del balcó, que tiraran les escombraries un dia ens cauran per sobre, ple de cagarades els coloms, fastigós. Amb aquest cop de calor, per mi que s'han mort aquests coloms i pengen dels balcons que un dia ens caurà un colom per sobre.
La finca en qüestió és un edifici de tres plantes del número 62-64 del carrer Monturiol. Està mig construït, segons sembla, és propietat d'una entitat bancària. Just davant seu hi ha una àrea de contenidors soterrats. Segons exposa la veïna, va informar ella mateixa de la problemàtica a l'Ajuntament per mitjà de l'aplicació Calella Punt.
Va fer la foto, els vaig enviar i bueno, veig que aquí no passa res i que segueix igual. A veure si ho arreglen, un dia d'aquests.
No és un cas aïllat a Calella, la proliferació de coloms a la ciutat, una espècie que genera problemes de brutícia i també danys en l'urbanisme, també ha afectat una finca del carrer Sant Joan. S'hi va referir, de fet, l'alcalde Marbuc en l'últim live que va fer a Instagram. Va recordar que l'Ajuntament no pot intervenir en propietats privades si no és de forma subsidiària i amb vistiplau judicial. 10 minuts per sobre de la una del migdia. L'operatiu policial de principis d'agost a l'urbanització Vall d'en Guli, ho recordareu, amb un important desplegament d'efectius, ha permès desarticular una organització criminal dedicada a l'estafa econòmica. Hi ha 3 persones detingudes, totes elles d'una mateixa família, que van ingressar a presó després de declarar el jutjat d'instrucció número 14 de Barcelona. La investigació duta a terme per la Unitat Central de Mossos es va iniciar a partir de la denúncia d'una dona que va manifestar haver estat víctima d'una estafa valorada en 1,7 milions d'euros. Segons va relatar, la van convèncer per vendre 7 rellotges de luxe i un vehicle d'alta gamma per obtenir-ne rendiment econòmic. Al cap d'un temps, va saber que els diners que va obtenir a canvi eren falsos. La víctima feia poc que havia enviudat, va denunciar també haver patit violència de gènere per maltractament psicològic continuat. Segons exposava, això l'havia deixat en un estat de vulnerabilitat considerable. En el moment de gestionar l'herència de la seva parella, els autors de l'estafa, ara a presó, s'haurien aprofitat de la seva situació per iniciar una relació sentimental fraudulenta gràcies a la qual van aconseguir aquest espoli. Un cop acreditada l'activitat delictiva dels investigats, el passat 4 d'agost, us ho vam explicar aquí a Ràdio Calella Televisió, es va fer l'entrada i escorcoll al domicili on residien els investigats al carrer Mestral de la urbanització Vall d'en Guli de Calella, en la qual hi van participar efectius de la unitat Arro i també unitats canines de Mossos. En el moment de les detencions i escorcoll al domicili, se'ls va intervenir nombrosos objectes de luxe, principalment complements de marroquineria, sabates, perfums, rellotges de primeres marques i també 2 vehicles d'alta gamma. La línia de trens que passa pel Maresme serà una de les afectades per les obres de construcció del node ferroviari de la Sagrera. El servei no arribarà a Barcelona del 17 al 19 de setembre i tampoc els caps de setmana del 29 i 30 d'octubre i 12 i 13 de novembre. El recorregut acabarà o començarà a Badalona. La connexió, doncs, amb la capital es podrà fer amb la línia 2 del metro. L'estació més propera és la de Badalona a Pompeu Fabra o també al tram a Sant Adrià del Besòs. Durant el període d'afectacions, Renfe reprogramarà horaris per donar la millor oferta. També posarà un equip addicional de 68 persones per reforçar el personal d'informació i atenció al client a les estacions. A més de l'R1, la del Maresme, els treballs de construcció del nou node ferroviari de la Sagrera a Barcelona també alteraran el normal funcionament de l'R2 Nord i l'R11, que no circularan entre Passeig de Gràcia i Sant Andreu Comtal el 17 i 18 de setembre. A partir de l'endemà, el 19 de setembre, iniciaran i finalitzaran el recorregut a Sant Andreu Comtal. Tot això arriba quan l'execució de les obres de la Sagrera han superat l'equador. Adif ha informat que està ultimant, diu, el desenvolupament de la fase principal i que de cara a finals d'any posarà en servei el traçat definitiu de la línia d'ample convencional entre Barcelona i Girona passant per Granollers i també la nova estació de Sant Andreu. El passat maig, durant una visita a les obres, la ministra de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, Raquel Sánchez, assegurà que els treballs s'havien executat aproximadament en un 60% i que l'any 2025 apareixia com el primer dels horitzons, ja que aleshores la circulació de trens planificada hauria de funcionar amb normalitat. La Sagrera tindrà un cost final previst de 920 milions d'euros, segons dades aportades per el mateix ministeri, dels quals, com dèiem, ja s'han executat més de la meitat, un 60%. Quan estigui a ple rendiment, aquest node ferroviari veurà passar uns 50 milions de passatgers cada any. Altres notícies a comarca, crisi de govern a l'alcaldia d'Arenys de Mar, la coalició formada per Esquerra, la CUP i Arenys en Comú s'ha trencat després que les dues darreres formacions, Cupaires i Comuns, hagin decidit abandonar el consistori. Aquesta decisió arriba després que l'alcaldessa Anabel Moreno hagi retirat les competències de serveis municipals i de medi ambient a la regidora de la CUP, Ona Curto. En canvi, des de la CUP es considera que s'ha actuat amb traïció. La formació ha decidit, doncs, abandonar el govern per la manera de gestionar la crisi interna, així com per no haver pogut implementar encara la recollida porta a porta. Arenys en Comú ha decidit també abandonar la coalició, deixant el govern amb tan sols 6 regidors. Aquestes dimissions deixen en un no-res el comunicat emès per l'Ajuntament la setmana passada, on s'explicava la remodelació del govern que garantia el pacte entre les tres formacions. Ara, a l'oposició de Junts, que té 6 regidors, i el PSC, que en té 2, s'hi sumen els 2 de la CUP i els de En Comú Podem. I el programa Joc de Cartes de TV3 busca la millor guingueta de platja del Maresme. Serà en el tercer episodi de la temporada estiuenca del programa presentat per Marc Ribas, que ha començat amb unes xifres d'audiència rècord. Dues de les guinguetes que hi participaran són de Pineda, l'Anchor Point Beach Bar, on l'Alejandro Moreno i el Juanjo Marcos asseguren que la seva màxima prioritat és mantenir el bon rotllo. També el Tiaré Beach Bar, un local de Pineda on es pot apreciar, diu el comunicat de TV3, la passió per la platja del seu propietari, el Salvador Hidalgo, i la bona mala cuina del Víctor Serrano. La tercera guingueta que aspira a convertir-se en la millor del Maresme és de Vilassar de Mar, el Déjà Vu, on el Carlos Martín i la Rosó Vivó tenen molt clar que només els falten 4 parets per ser com un restaurant. El programa que buscarà la millor guingueta de platja del Maresme s'emetrà demà dimecres. Serà després de l'especial sobre els atemptats del 17A que oferirà TV3, aproximadament cap a 10:45 de la nit. La parròquia de Calella proposa compartir un dia de germanor cristiana, tot visitant les poblacions de Sant Martí del Canigó, Sant Miquel de Cuixà i Vilafranca del Conflent, tots tres espais carregats de gran simbolisme religiós. Una sortida que es farà el dimarts 30 d'agost. Al matí es dedicarà a visitar l'abadia de Sant Martí del Canigó i la comunitat de les Benaurances, que forma part del que s'anomenen les noves comunitats nascudes dins l'Església Catòlica després del Concili Vaticà II, composada en aquest cas per fidels de diferents estats de vida. A primera hora de la tarda i després del dinar que cadascú porti de casa, es farà una visita a Sant Miquel de Cuixà i als monjos benedictins que hi viuen. La darrera visita del dia es farà a Vilafranca del Conflent, una vila molt característica de la Catalunya Nord. La calellenca Sònia Pruna és l'encarregada de coordinar les inscripcions.
Al dematí anirem a Sant Martí del Canigó, que la comunitat ens estarà esperant per fer-nos una visita guiada. Després cada un es porta el dinar, perquè farem el dinar a l'aire lliure, amb el que cadascú es porti i compartim el que portem, i després anirem a Sant Martí de Cuixà, on també serem rebuts per els monjos benedictins i també ens faran la visita guiada.
L'accés a Sant Martí del Canigó es farà a peu i està previst que duri entre 30 i 50 minuts. Si hi ha algú que això li suposi un impediment, que ho comuniqui en el moment d'inscripció, perquè s'habilitarà també un servei de transport amb vehicles 4x4.
Com que, a veure, els més valents pujaran a peu perquè és una caminada de 30-50 minuts, però com que hi ha un servei de 4x4 per les persones més grans, doncs llavors les persones que no s'hi vegin en cor van amb el 4x4 i els aporta fins a dalt. En el moment que facin l'inscripció, que diguin, mira, nosaltres volem anar amb el 4x4, i llavors s'apunta per fer la reserva de totes les persones que vulguin anar amb el 4x4 i no hi ha cap problema.
El preu de l'excursió, que inclou el viatge en autocar i les visites guiades, és de 40 euros per persones majors de 25 anys. Són 30 euros fins als 25, i els petits de 6 a 12 anys els costarà 20 euros. Si s'hi va en parella, el preu és de 75 euros. La parròquia demana que ningú deixi d'anar-hi per motius econòmics.
Bueno, perquè el mossèn Cinto sempre no vol que ningú es quedi per fer... perquè el problema dels cèntims no sigui un impediment per venir enlloc, no? I llavors, doncs, si algú diu a mi m'agradaria molt venir-hi, doncs no hi ha cap problema, que parli amb el mossèn directament i s'arreglarà d'alguna manera o una altra, perquè, a veure, no, els cèntims no han de ser un impediment.
Vinga, inscripcions obertes, serà fins al 22 d'agost per anar a aquesta excursió per diverses poblacions de Catalunya, Sant Martí del Canigó, Sant Miquel de Cuixà i Vilafranca del Conflent. S'ha de trucar al número de telèfon 629-21-50-42, 629-21-50-42. Si no l'heu pogut apuntar, mireu-vos-el al portal de notícies de la Ràdio Calella Televisió.
Martí Polit us ofereix el temps.
Vinga, doncs mirem el temps. Després de la festivitat de la Mare de Déu d'agost, arrenquem una setmana marcada per la variabilitat i la inestabilitat, en la qual s'esperen pluges, però això ho serà especialment a partir de demà dimecres. Avui els núvols han guanyat protagonisme a mesura que ha avançat el dia, amb alguns xàfecs ja localment moderats durant el matí en algun punt de la comarca. Durant la tarda no s'han de repetir a priori. Pel que fa a les temperatures, avui les màximes es mouen entre els 27 i els 30 graus, les mínimes de nit es mantenen suaus a l'entorn dels 22 graus. Demà arriba, com dèiem, el canvi anunciat amb una baixada generalitzada de les temperatures amb núvols i tempestes durant tot el dia, al matí, a la tarda i al vespre. Atenció a les rieres. Les màximes no superaran els 29 graus demà. La pluja tornarà a aparèixer a la matinada i matí de dijous. S'esperen que siguin d'intensitat i abundants les típiques tempestes d'estiu que han d'afectar qualsevol punt de la comarca, però de forma més concreta a les poblacions del sud i del centre. Un dia més, les temperatures baixaran lleugerament, tant de dia com de nit, valors màxims de 28 graus i mínimes que oscil·laran entre els 15 i els 21 graus, que faran doncs, molt agradable la nit i afavoriran el descans després de la calorada que hem deixat enrere, la de la setmana passada.
Net i Polit us ha ofert el temps.
Net i Polit ofereix els seus productes d'higiene professionals a empreses i establiments que estiguin oberts o que es disposin a obrir properament, així com a clients particulars. Net i Polit disposa de productes amb efectivitat satisfactòria i homologada per la neteja i la desinfecció de terres, mobiliari i mans. Per la neteja i desinfecció de terres i mobiliari, us recomanem el DL21 Fungibac. Per la higiene de mans, el nostre gel hidroalcohòlic Gelman H, en formats de 1 o 5 litres. Consulteu les ofertes vigents. Informació de dilluns a divendres de 9 a 13 hores al 93 766 0074, i per mail netipolit13@gmail.com. Net i Polit, carrer Sant Jaume 442, Calella.
Una i 22 minuts. Posem punt i final aquí a l'info d'avui dimarts 16 d'agost que han fet amb Víctor Riera els controls tècnics. I tornarem amb més notícies. Serà demà puntuals a la una del migdia aquí al 107.9 de la FM. També en retransmissió en directe pel portal radiocalellatv.cat. Allà podeu seguir connectats amb l'actualitat local. Fins demà. Que acabeu de passar molt bon dimarts. Adéu-siau.
Recupera l'informatiu a radiocalellatv.cat.